informació a ib3notícies.com.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. Amb David Oliver.
Iniciem segona hora d'emissió. D'aquí molt poquet, ho deia també a principi de programa, no? Parlarem de tartamudesa. Parlarem de com afecta la tartamudesa a la vida de les persones amb molt de sentits. Això ho farem amb persones que estan relacionades amb aquesta campanya que podeu visionar a través del Facebook de Flors en el Desert. Mos n'han fet ressò i, a més, pel que sé, és una campanya que no ha circulat tot el que hauria de circular. Per tant, vos convido a visitar el Facebook de Flors en el Desert i allà veureu el que és el vídeo d'aquest solo tartamudeo, d'acord? Però abans hem de fer una passada pel món de l'art. Però de l'art, diria, amb una forta voluntat d'incidir socialment en l'educació per la ciutadania global i tot això, a més, des d'una perspectiva feminista. I sí, perquè aquest és el títol d'un taller que s'ha de dur a terme dels 3 en el 20 de novembre. Estan parlant de 15 hores de taller amb places limitades, per això convé avisar-vos amb temps, perquè si en teniu ganes vos aneu posant ses piles. És un taller gratuït, això sí, que organitza sa oficina de cooperació en el desenvolupament de sa Universitat de ses Illes Balears. Si vos interessa el taller, per favor, visiteu sa següent adreça web, cooperació.ui.cat, val? I a partir d'aquí vos aneu informant. O si no, cercau informació directament a sa oficina de suport a... Bé, sa oficina de cooperació, perdoneu, en el desenvolupament de la Universitat de les Illes Balears. Els trobareu en el Facebook, Oficina de Cooperació de la Universitat de les Illes Balears, i allà trobareu informació per informar-vos, per inscriure-vos en el taller. Val, dit això, l'art com a metodologia en educació per a la ciutadania global, aplicacions des d'una perspectiva feminista. Aquesta és la proposta, i la persona que serà la formadora és Nencina Villanueva Lorenzana. Ella és docent i gestora cultural feminista, llicenciada en Història de l'Art, màster en Gènere i Desenvolupament. I abans de saludar-la, vos proposo una cosa. Agafeu paper i boli, paper, boli o paper i llapis, el que vulgueu, o ho apuntau on sigui, però possiblement de l'entrevista amb ella sortiran el nom d'artistes que són molt recomanables. Mos donarà set senyes per conèixer artistes, dones, que fan una tasca en la línia del que proposa aquest taller. Però que sigui ella mateixa que mos explica. Encina, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, David. Encina, muy bien, contenta de estar aquí con el programa.
Qué bien. Además, te noto sonriente, ¿eh? Y eso que no te veo.
Estoy sonriendo.
Tienes esa voz. Encina, cuéntame los conceptos sobre los que vas a trabajar en este taller.
Mira, el taller está, bueno, como has más o menos ya un poco introducido, está, digamos, pivota entre tres elementos, ¿no? Que yo tengo mucho interés en relacionar entre sí. Uno es el arte, otro es el feminismo y otro es la educación para la ciudadanía global. Uh-huh. Un poco por mi experiencia en estos años, si bien son tres ámbitos, digamos, estrategias, etcétera, que tienen relación entre sí, los tres elementos conjuntos, es decir, trabajar educación para la ciudadanía global, que sería un poco la finalidad, ¿no?, del taller, digamos, el objetivo desde tanto desde el arte como con la perspectiva feminista, no es tan habitual. Digamos que todavía hay como margen de trabajo, como recorrido para innovar, para seguir pensando, para seguir imaginando posibles propuestas. Entonces, un poco mi intención es eso, ¿no? Es dedicarnos 15 horas de una manera online. Yo estoy en Madrid, uh-huh, pero tendremos tres momentos de encuentro presencial, que es presencial, bueno, presencial online en directo, quiero decir, sí, ojalá sí, sí fuera presencial, que son los tres martes que dura el curso a partir del día 3, y luego un trabajo en la plataforma.
De acuerdo, de acuerdo. Ahí te comento porque voy liadísimo, no me he acostumbrado todavía. Ahora, mira, la entrevista que he hecho antes los ponía como telemáticos a los ponentes de otra de otro acto. No sabía si tú venías porque me lío. Ya no sé quién viene, que como se ha normalizado el tema, ¿no?
El seminario digital. Sí. Ahora es así.
Vale. ¿Y cómo lo trabajas eso? ¿Cómo te va trabajar a distancia?
Bien, la verdad es que creo que tiene sus ventajas, ¿no? Y además, sobre todo, además de que en ese momento presencial las plataformas un poco se han actualizado mucho y bueno, pues nos vemos las caras, charlamos, podemos hacer salas de trabajo, podemos poner imágenes, sonidos, es bastante asequible. Uh-huh. Luego para mí, y esto ya desde antes de este momento que estamos viviendo, que llevaba tiempo trabajando en lo online, todo lo que es el trabajo en una plataforma que da tiempo tranquilo, que da margen, que puedes profundizar casi hasta el infinito, porque el tamaño es, ¿no? Digamos que ahí no tienes 3 horas, 4 horas de curso, sino las que las personas le quieran dedicar, creo que tiene sus elementos positivos. Más allá de que, bueno,
casi
en
es
educación
como
la presencia es fundamental, o sea que la relación humana y el vernos y el ver las caras es clave, ¿no? Pero bueno, mientras no se pueda, no se puede.
De todos modos, de cara al futuro puede ser un complemento muy interesante, ¿eh?
Sí.
Sí. Tener esa
digamos
herramienta.
Que quedarnos con lo bueno, quedarnos con lo que sirve, ¿no? Y seguir con lo anterior en la medida de lo posible, también con lo que sirve, ¿no? Sí, desde luego.
Y es introducir a lo mejor a personas que están muy lejos en un momento dado en un acto presencial, ¿no?
Por ejemplo.
Oye, ¿qué pasa con el feminismo? Comentas que ahí queda mucho recorrido por hacer dentro de este trinomio, ¿no? Arte, feminismo, educación para la ciudadanía global. ¿Por qué no está suficientemente presente todavía?
Bueno, el feminismo sabemos que no entra siempre fácilmente en las mentes y los cuerpos de las personas porque cuestiona privilegios, porque nos coloca a veces en situaciones incómodas, porque creo que es muy transformador, que tiene una potencia muy fuerte, ¿no? Una mirada muy crítica sobre la sociedad y sobre nuestros modos de vida individuales y colectivos. Y bueno, parece que no es no siempre es sencillo como digamos que asumir un enfoque profundo, ¿no? Por eso también creo que lo que nos aporta el arte son otros lenguajes menos racionales, ¿no? Más intuitivos, más desde la emoción, que pueden facilitar y bueno, facilitan, y desde mi experiencia desde luego lo he vivido así, facilitan que algunos elementos conceptuales o algunos de estos cuestionamientos o algunas de los planteamientos que el feminismo pone sobre la mesa lleguen de otra manera. Uh-huh. Creo que es una de las claves, ¿no? Los lenguajes en general, en educación ya los lenguajes así más puramente teóricos de, bueno, te cuento esto y tú pues ya te lo crees o no te lo crees, es muy difícil de conectar hoy en día con una pura teoría, ¿no? Entonces el lenguaje nos da la metodología, el lenguaje creativo, ¿no? El arte nos da como una metodología diferente, ¿no? Uh-huh. Y ahí para mí son fundamentales, y es uno de los ejes del curso, las artistas, ¿no?
Sí.
Tanto las un poco la recuperación de artistas del pasado, que yo creo que siempre tenemos que hacer esa revisión crítica de nuestra historia del arte y de nuestra historia en general, y recuperar a todas esas mujeres que no conocimos porque fueron artistas, pero la historia no nos las traspasó, digamos, no pasaron a la posteridad, porque quien escribió la historia decidió que no tenían que estar, como las artistas que hoy en el mundo contemporáneo están creando desde una perspectiva feminista. Son bastante desconocidas y traen estos mensajes que te digo, todo este compromiso feminista lo están contando desde la performance, desde la foto, desde la instalación, desde la pintura también, desde un montón de lenguajes que creo que tienen mucho que aportar, ¿no? Y que tenemos mucho que aprender de su mano, ¿no? Y conectar con las nuevas generaciones. A mí me gusta mucho trabajar el arte actual porque es el arte de nuestro tiempo, es el arte que cuenta nuestro tiempo y que lo hace además con las herramientas de nuestro tiempo. Y es curioso porque es el que más nos cuesta entender.
Sí. Te quería comentar un tema, que sí. Ahora te hablaré de mujeres que yo creo que, a no ser que me equivoque, creo que no son las que tú has elegido para comentar en el taller, pero nos habla de esa presencia de el discurso feminista en el mundo actual. Sí. Y te quería cuestionar para que me clarifiques ideas, ¿vale?
A ver.
Voy a poner un poquitín de música para empezar. Escucharemos a Nathy Peluso, ¿vale? El tema Business Woman.
Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass. Cause if you play with my ass, you will quemarte.
Me llama por eso, soy una business woman. Tengo negocios que
te pongo la música de esta rapera, ¿no? Argentina, afincada en Barcelona, porque es heavy, ¿no?
Sí.
De que su discurso, cómo se presenta, es muy... Bueno, no deja indiferente, ¿no? También antes hemos escuchado a Palé, de Rosalía, y me vienen a la cabeza pues otros nombres, por ejemplo, de personajes, ¿no? Katniss Everdeen, de los Juegos del Hambre, ¿no? El personaje aquel tan potente de la protagonista, que está interpretado por Jennifer Lawrence, ¿no? Después, yo qué sé, me vienen... formatos muy comerciales como Catwoman o como Wonder Woman. Parece que, y ahora recientemente, ¿no? Enola Holmes. Van llegando a través de, en este caso, te hablo del cine, de la música, como nuevos iconos que parece que tienen la intención de presentarnos un modelo de mujer diferente, ¿no? Fuerte, asumiendo muchas veces roles que habitualmente eran los masculinos, ¿no? Y parece que hay un posicionamiento, pero me gustaría desgranar un poco esos mensajes. Para ti, ¿qué es válido y qué es un estereotipo más de todo lo que nos está llegando en ese sentido? Si es que no estoy haciendo una lectura equivocada, pero me parece que hay una cierta voluntad de, a través de esos iconos, empoderar a la mujer. ¿Es así o es un engaño?
Pues es una pregunta delicada, porque posiblemente habría que analizar más caso por caso, ¿no?
Uh-huh.
En general, yo creo que toda esta ola de nuevas representaciones de lo femenino en la cultura es positiva.
Uh-huh.
Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que hay muchas más mujeres creando cultura que antes.
Sí.
Para mí eso es fundamental, o sea, hay mucha más diversidad, ¿no? Yo que analizo mucho el arte del pasado, bueno, pues los estereotipos, ¿no? La manera en la que se representaba, que aparecía, evidentemente antes había muchos menos elementos culturales, pero es que además prácticamente había muy poquitas mujeres creando, ¿no? Entonces yo creo que por un lado es fundamental el tema de la creación femenina, ¿no? Y que salgan muchas voces, que a veces nos van a gustar más o menos,
uh-huh.
Pero claro, ahí está también la diversidad y la pluralidad, que haya muchas voces y que lleguen, ¿no?
Sí.
En algún momento haya, sí, es verdad que hay ejemplos que dices tú, bueno, pues te hacen cuestionar. En general, claro, a mí lo que me interesa mucho es el desde dónde, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? ¿Qué marco tiene detrás, ¿no? Y ahí me puede ayudar a entender si las intenciones son unas u otras. Evidentemente que hay una cuestión comercial, que hay un nicho, que hay... Sí, también hay mucho de eso, ¿no? Y siempre es delicado, pero fíjate que en general yo creo que es mejor... que haya más a que haya menos.
Sí.
Y quizás educar críticamente a la gente para que también sepa discernir, que sepa diferenciar, ¿no? Que diga, vale, aquí me está hablando de este empoderamiento, pero está optimizando, o sea, está exagerando algunos elementos de la feminidad tradicional. Bueno, pues igual no me lo quedo entero, ¿no? O sea, quizás generar capacidad crítica en la gente, pero que en el relato cultural haya diversidad y sobre todo que haya muchas mujeres creando, sin duda es una buena noticia.
Mira, te comento una cosa, porque yo pensé en eso, y de hecho esta pregunta surge de eso, ¿no? A raíz del efecto que ha tenido en mis hijas ese tipo de personajes.
Ajá.
Y al empezar un curso, mi hija me dijo, para empezar este año decido una cosa, en clase seré más segura, menos tímida, más clara en lo que digo,
wow.
Y diré las cosas que pienso. Y dije, caray, tú.
¡Wow!
Y todo esto le venía de ver a estos personajes en la pantalla,
claro,
o escuchar,
claro,
determinadas,
claro,
músicas, ¿no? Y dices, oye, pues esto atrás, seguro que hay un negocio, ¿no? Pero también hay un mensaje que es positivo, ¿no? Yo, es que sabes qué pasa, cuando veo a superhéroes a veces dudo, ¿no?
Ya.
Pero no sé, me pareció muy interesante. A mí me gusta mucho el personaje de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre, me parece muy potente.
Uh-huh.
Y veo que a ellas esto les llega, tú.
Sí.
Está creando una cultura diferente, ¿no?
Absolutamente. Incluso la propia presencia de muchas más mujeres, incluso los dibujos animados, ¿no? Hay muchos,
sí,
más personajes femeninos, sobre todo, ¿no?
Sí.
Y algunos son los protagonistas y algunos aparecen en el centro de los carteles, que eso es totalmente nuevo, ¿no?
Sí.
O sea, que
sí,
estén en el centro, que sea la protagonista, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
De Dora la Exploradora, quien quieras, ¿no? O sea, que a la vez hay un punto de qué bueno que haya y puedes matizar y puedes decir, ah, pues bueno, esto es... Pero que haya muchas, que haya diversidad y que las niñas vean posibilidades, ¿no? Porque evidentemente, y tu hija es un ejemplo, se les abren puertas, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora quiere hacer Aikido y eso en una niña de hace unos años no era tan común.
Total, total.
Sí, sí, es qué curioso, bien. ¿Eh? Oye, ¿y de quién nos vas a hablar en el taller? ¿Qué artistas mira, podemos ir investigando?
Algunas artistas que para mí son fundamentales dentro del panorama actual. Es verdad que ya desde los años 70 hay artistas que crean como desde una conciencia muy claramente feminista y ya sus obras nos están como facilitando un montón de caminos, ¿no? Las uh-huh. trabajaremos también en el curso. Pero de las actuales, que como te decía al principio, me interesa mucho hacer esa conexión con el arte que se está creando ahora. Uh-huh. Me gusta especialmente, y suelo hablar de ella siempre en primer lugar, una artista guatemalteca que se llama Regina José Galindo.
Sí.
Ella empieza siendo poeta, pero enseguida necesita más acción y pasa a la performance ya desde principios de los 2000. Y bueno, hace una revisión, siempre trabaja desde la propia historia de su país, de la dura historia de Guatemala, y hace una mediación entre los acontecimientos más sangrantes de toda la guerra que vivió el país y el espectador o la espectadora actual. Entonces nos hace unas acciones, unas performances, unas propuestas con una gran carga simbólica, con mucha fuerza de la verdad. Digamos, yo siempre digo, es la forma más parecida a vivir o a entender lo que se vivió en ese momento, pero obviamente desde un lugar mucho más seguro y mucho más... Es decir, es de las formas más claras de acercarse a la situación que vivió Guatemala sí. en esas décadas, ¿no?
Uh-huh.
Tiene varias obras en ese sentido. Bueno, recomiendo que se la investigue porque es muy innovadora y no deja indiferente a nadie. Y creo que eso es muy importante en el arte.
De acuerdo. Regina José Galindo.
José Galindo.
¿Puede ser que hiciera una performance sí. encima de un vehículo recorriendo las calles de... No recuerdo qué ciudad. Ay, es que no sé si hablamos de ella.
Quedaba... No lo sé.
Dime, vamos a las
otras.
No lo
sé, no me doy cuenta de esa que me dices, ha hecho muchísimas,
sí.
muchísimas, y posiblemente algunas se me escape. No, no lo sé, no me suena en concreto esa que cuentas.
De acuerdo, sí, vamos a
ver. Hay otra, vamos con más, hay otra artista africana que llevo unos meses trabajando mucho sobre ella, que se llama Aida Muluné, terminado en EH, lo demás como suena, Aida Muluné. Ella, ese etíope fotógrafa, tiene unas fotografías que de primera son preciosas, utiliza los colores puros
uh-huh.
y su intención es contar su país y contar su continente desde él, ¿no?
Sí.
Centra también su atención en las mujeres, son prácticamente las protagonistas de sus obras, de sus fotografías. Y además tiene, por ejemplo, una serie que es la que a mí más me ha interesado, que trabaja sobre el tema del agua. Entonces ella se va a la zona un poco más extrema de su país a retratar a estas mujeres, por supuesto de una manera simbólica, digamos, no es una fotografía documental, es una fotografía artística en la que, pues eso, les viste determinados colores, o sea, utiliza modelos, digamos, ¿eh? O sea,
sí,
no refleja
sí, sí.
la realidad literal, sino que de una manera, con una estética enorme, pues nos está contando la situación, pues la carga de trabajo, lo que supone conseguir agua en ese lugar, también la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres. Y bueno, a mí me parece que es un filón, porque son unas fotografías de gran impacto que tampoco dejan indiferentes y además de una gran belleza, y además te están contando, como con mucha sensibilidad, ¿no? Te están contando situaciones complejas, te está mostrando una realidad también desde mucha dignidad, lo mismo hace también Regina José Galindo. Para mí es fundamental
uh-huh.
el tema de la dignidad, es decir, a la hora de contar o de denunciar o de querer colocar a las mujeres en el centro desde el protagonismo y desde hacerlo con mucha dignidad, ¿no? No desde la victimización, sino desde el reconocimiento y la alegría, ¿no? Y la alegría de ser mujeres y por supuesto la dignidad de sea la situación que sea.
Mira, tengo delante una fotografía de ella, de Aida Muluné.
Sí, ¿y qué te parece?
Espectacular. Espectacular porque además es lo que dices, rompe aquella estética más común, a lo mejor lamentablemente porque ha creado estereotipos también, ¿no?
Efectivamente, y en las ONGs tenemos mucho que ver con eso.
Sí, aquí veo una imagen tremendamente artística, ¿no? Un suelo árido, ¿no? Como de piedra pequeña, unas nubes que ocupan el cielo como de forma un tanto muy plástica pero inquietante, ¿no? Y una persona envuelta en una capa tremendamente roja, ¿no? Carmesí,
sí.
que crea un contraste brutal, ¿no? Este color con el entorno. Y además es lo que dices, es que es un lenguaje, yo no había visto nunca nada igual.
Sí.
Es diferente.
Sí, es muy nuevo y además es una manera también, a nuestros ojos, muy nueva de ver África.
Sí, 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 porque claro, piensas Etiopía, la típica foto que decíamos, ¿no? De la ONG o del documental, siempre para reseñar lo negativo de allí, ¿no?
Exacto, ¿no? Sí, como con esa búsqueda un poco de una empatía, pero muy a veces desde la pena, ¿no? A sí. Las ONGs han aprendido muchísimo sobre eso, pero todavía, por ejemplo, para mí acercar este tipo de recursos a las ONGs es también como refrescar, pese a que muchas ya están en esta clave, ¿no? Pero es refrescar un poco ese tipo de imágenes, ¿no? Ver que podemos jugar con otras imágenes que incluso pueden no ser reales, que sabemos que también utilizar imágenes reales a veces es muy delicado, sí. Hablando de la dignidad de las personas, ¿no? Y del respeto de sus derechos, ¿no?
Sí, oye, Encina, se me ha ido el tiempo.
Ay.
Es bueno. Que siempre me pasa lo mismo, ¿sabes? Me pongo así a hablar y tal, mirando a fotos por aquí, de ahí de Moloné. Oye, pues que si quieren saber más, que vengan, ¿no?
Que vengan, porque son muchas y son fantásticas. Veremos también proyectos de artistas o no de artistas, también de organizaciones, sí. Que están trabajando otra pata un poco, que sería todo lo que es la capacidad que tiene la creación, ¿no? El arte como una posibilidad del ser humano de expresar sentimientos y de poner emociones en funcionamiento a través de la creación, y para mí eso es también fundamental, ¿no? Entonces sí. Es otra de las patas del curso que también creo que tenemos mucho por ahí todavía por explorar y por aprender.
Perfecto. Oye, pues encantados de haberte conocido, Encina. Un abrazo.
Igualmente.
Y que vaya muy bien. Hasta pronto.
Gracias, David.
Hasta
un otra. Abrazo. Chao.
I doncs sí, vos ho deies, la forma més fàcil que teniu per apuntar-vos, per informar-vos del que són els continguts d'aquest taller i com hi podeu participar és accedir a través del Facebook mateix, allà la informació hi apareix de forma molt clara, a través del Facebook de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears. També podeu cercar-ho a través de qualsevol cercador i accedireu en el lloc web de la universitat, l'apartat dedicat, a l'àrea dedicada precisament en aquesta oficina de cooperació. I insisteix que les places són limitades per assistir en aquest taller, que comença dia 3 de novembre i a través de diferents sessions, amb un total de 15 hores, arribarà fins dia 20 de novembre, amb la persona en la que hem parlat com a formadora, Encina Villanueva Lorenzana. Val, i de dit això, feim una pausa i parlam de Solo Tartamudeo. Muevo monio hasta cuando me hace la manicura. Si caré durano, aguanta la pelusa. Flors en el desert. David Oliver. IB3 Ràdio.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben, d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
Aquest dilluns a les 10, entrevistam el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Flors en el desert. Parlam d'empatia.
You're a monster! I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like the Cardilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bambita. Brain meaning which is probably the same reason I wrestle with mania shades and it's jump.
Que aviat que xerren Eminem, I això és important per allò que mos ocuparà a partir d'ara. I també vos explicaré per què hem triat música d'Eminem amb aquesta loquacitat que el caracteritza per iniciar aquest bloc dedicat a parlar de com afecta la tartamudesa a les persones amb tartamudesa. I de resulta que Ed Sheeran, ja ho sabeu, pel roig, que canta cançons molt meloses i romàntiques, molt famós actualment, i de va patir la tartamudesa d'infant. Hi ha un acte un acte que se va celebrar l'any 2015 per donar suport a nens d'infants en tartamudesa, va explicar que gràcies a les cançons d'Eminem, entre d'altres coses, va aconseguir millorar molt en la seva forma de parlar. Afectat de tartamudesa, tímid, a l'escola era persona víctima d'assetjament, i precisament a força d'escoltar la música, la forma de verbalitzar el missatge d'Eminem, va... pot ser, això ja ho comentarem, té a veure amb el fet d'estar declamant el que és una peça en ritme, no? El va ajudar molt a agafar fluïdesa en sa parla, i això encara va millorar quan després se va apuntar a guitarra, va començar a cantar, a tocar a l'escola. Tot això el va ajudar. I mireu, actualment és famós per cançons com aquesta, per exemple. Walking down 29th and Park. La veritat, no som aquí en sa voluntat de dir que Eminem és una persona que te solucionarà tots els problemes de derivats de, jo que sé, de carències verbals, però bueno, a Ed Sheeran li va anar bé, i llavors el que farem serà comentar sa jugada amb persones que això mos ho podran comentar en primera persona. Però anem a fer una cosa, anem a fer una petita introducció a sa qüestió. Primer de tot, dir-vos que vàrem pensar en fer a dedicar aquest espai a sa tartamudesa arran de que dia 22, aquest dijous, se va celebrar el Dia Mundial de certa tartamudesa. Sa tartamudesa és un desordre en la fluïdesa normal de la parla, caracteritzat per repeticions de sons, síl·labes o paraules, prolongacions i pauses, com a resultat de bloquejos motors. En aquesta interrupció podran venir associats també pensaments i sentiments negatius. Això és molt important, perquè avui en parlarem d'això. Per exemple, por, estrès, inseguretats, baixa autoestima, podent condicionar ostensiblement les vides de les persones en tartamudesa. Estan parlant d'una característica en sa parla que sorgeix sobretot a sa infantesa, entre els 2 i els 5 anys, afecta entre un 1,5 i un 2% de sa població adulta, i sa proporció de persones que tartamudegen és més gran entre el sexe masculí que en el femení, amb una proporció que podríem qualificar de 4-1. Els factors genètics semblen estar relacionats amb el desenvolupament de sa tartamudesa, el que fa que sigui freqüent que aparegui en famílies en què hi ha algun membre amb aquesta peculiaritat, tot i que encara no hi ha prou estudis que ho avalin. Investigacions en les àrees de la genètica, neuroimatge i coordinació motora estan demostrant que podem estar davant d'un trastorn causat per un problema d'integració de circuits neurològics. Sabem també que moltes de les persones que tartamudegen podran tenir una predisposició genètica, com dèiem. Gràcies també a les neurociències hem arribat a comprendre moltes qüestions sobre la forma d'abordar-la, de com abordar el problema, com és de la necessitat d'una intervenció primerenca i, per tant, la importància d'aquesta detecció primerenca precoç de la problemàtica. Per això resulta veritablement imprescindible estudiar i divulgar les possibilitats que ofereix la detecció primerenca per trencar amb els mites d'associar la tartamudesa amb un origen psicològic, per exemple, o traumàtic, o amb els de no intervenir abans dels 8 anys. Són prejudicis que no reverteixen en res positiu. Quant a la forma d'abordar-la, actualment existeixen mètodes de diagnòstic que permeten diferenciar els errors normals de la fluïdesa de les expressions indicadores de l'inici d'una tartamudesa, establint diferents tipus de tractament i d'intervenció que poden ser directament amb l'infant, intervenció directa, o a través dels seus pares, intervenció indirecta. D'aquesta manera, se marca com a fita establir la fluïdesa de l'infant abans de que les estructures del llenguatge se consolidin amb aquestes disfluències que se coneixen. Per tant, construir una forma fluida de parlar abans de que aquestes estructures del llenguatge se consolidin amb les afectacions pròpies de la tartamudesa. Hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Tot això, clar, fa pensar que es canvi, si això se treballa en l'edat adulta, ja és molt més complicat, més complets, perquè aquestes estructures ja estan plenament formades, i dir que no hi ha cura en aquest moment per la tartamudesa. La logopèdia i la psicologia ens poden donar eines per conviure funcionalment amb aquesta peculiaritat i poden comunicar-nos amb més facilitat i permet comunicar-se amb més facilitat a les persones afectades. Però és molt difícil recuperar una parla fluent en l'edat, com dèiem, adulta. Aquí les coses ja són més complicades. Dit això, el que farem ara serà parlar amb persones que volen que mos expliquin el seu cas. Una és la Montse, que parla des de Barcelona. Hola, Montse, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
També mos escolta en José Vicente Carretero, que també és una persona afectada. José Vicente, bon dia, com estàs?
Bon dia, David, bon dia.
José Vicente, gràcies. Des d'on parles, tu?
Des de Bétera, València.
Perfecte, perfecte. Ara, si voleu, faré una cosa, i és que escoltarem una part de les locucions, dels testimonis que apareixen a la campanya Solo Tartamudeo, que ha permès que se difongués un vídeo del qual n'hem recollit aquests àudios, val? I llavors comentam una mica el tema. Anem-hi.
Necessito un mundo que se va a cargo de forma diferente de hablar. Y un altavoz para gritar. Si tartamudeo, no es porque esté nerviosa. Si tartamudeo, no pongas en duda mis capacidades. Si tartamudeo, no es culpa mía. Si tartamudeo, no me cortes las frases. Si tartamudeo, solo tartamudeo.
Con 20 años de tartamudez, uno no se muere, más bien se convive. Deja huella, marca y moldea la personalidad. No eres tú, es lo que ella te deja ser. Durante muchos años he ocupado el último lugar de la fila. Hoy disfruto ocupando el primero, el de maestra. Y ya no odio escucharme. Ya no me esfuerzo por no tartamudear. Pero necesitaría que a ti tampoco te molestara, porque tu mirada crítica aumenta mi dificultad. En cuanto a mi trabajo, tranquilos, lo puedo desempeñar con la misma eficiencia que tú.
Ya no busco tu aceptación, ya no necesito pedir perdón. Al final, soy libre de mi mochila y de tus prejuicios.
I de, me sembla, José Vicente, que aquesta veu que estem escoltant és la teva?
Sí, és la meva, sí, efectivament.
José Vicente, aquí parles d'una motxilla, no? Què du aquesta motxilla que t'has pogut treure de damunt?
Oh, i aquesta motxilla ara la vol carregar d'inseguritat, de molts silencis, de moltes evitacions, d'anar amagant-me de la societat, perquè, claro, el problema estava ahí, i ara, gràcies a Déu, pues, he pogut llevar-me la motxilla, no al 100%, però un percentatge molt alt, i ja camine sense aquesta motxilla i camine molt més lleuger. Uh-huh. M'ha canviat molt la vida.
Crec que parlar del contingut d'aquesta motxilla és un dels temes centrals de l'entrevista que farem, no? És com la tartamudesa te carrega d'un estigma, no, diria, d'unes inseguretats, d'un patiment, no?
Sí,
aquí hi ha una part important que, Montse, m'agradaria que la comentéssim. Aquesta campanya se presenta amb el lema Solo Tartamudeo, val? Això, per extensió, allò que vol dir, entenc, o que mos vol transmetre, és que quan tartamudeges, les persones hi atribueixen tot un seguit d'altres coses, no? I tu els has de dir, jo només estic tartamudejant, no vol dir tot això altre. Què és tot això altre? Què passa quan tartamudeges? Que la gent te veu, per exemple, com una persona que li falten capacitats per fer determinades coses, t'estigmatitza per qualque motiu, com va això?
Sí, exacte. A mi és un eslògan que em va semblar molt encertat, perquè hi ha molta gent que es pensa que si triguem més a parlar és que estem nerviosos, que no és això tampoc, perquè vull dir, és la nostra manera de parlar i no té res a veure amb el nostre nivell d'ansietat. Tot i que també s'agreuja amb els nervis, però això no vol dir que el nostre pensament s'hi vegi i influenciat, sinó que simplement triguem més en dir les coses.
I en tot això, Montse, se posen en qüestió les vostres capacitats intel·lectuals?
En molts casos sí, tristament, perquè hi ha gent que pensa que si trigues més o que et costa més és perquè tens aquesta falta de coneixements i simplement no saps què dir.
D'acord. José Vicente, què mos pots afegir del que estan comentant?
Que té molta raó i que, a més d'això, pues, tu mateixa, quan tartamudeixes, intentes evitar les situacions i conforme vas evitant-les, te vas tancant.
Val.
Te vas tancant com en una gàbia que conforme te vas fent major, és més xicoteta i la gàbia te va apretant més i estàs perdent moltes coses, estàs perdent moltes relacions socials, moltes vivències, conèixer gent, estàs molt bloquejat, estàs en el teu món interior, perquè, no sé, jo parlo per mi, quan tenies una situació conflictiva, pues buscava algú que parlara per mi, intentava evitar-ho, dia que no anava, dia que estava mal, perquè me resultava molt violento, perquè jo no repetia les síl·labes, jo me quedava bloquejat com una estàtua i me quedava com una estàtua, vaja.
Sí.
Entonces, pues, me resultava molt violento i la gent, pues, lo que diu Montse, pensava de tu, este xic no té capacitats, este xic li falta decisió, li falta empuje, i no era res d'això, jo soc una persona com una altra.
I José Vicente,
moltíssim.
Vares patir abús a l'escola per culpa d'això? Assetjament?
Pues, normalment els companys se portaven bé amb mi, aunque el meu círcul d'amistat era molt reduït.
Uh-huh.
Però sempre estava el graciós de turno. Sempre estava el graciós de turno, pues, que se burlava i telefonava.
Sí. I per part del professorat?
Pues, és una experiència molt mala que tingui. Els altres professors, gràcies a Déu, se portaren molt bé amb mi, molt bé, molt bé.
D'acord.
Quan feien exàmens orals, a mi no me traien la pissarra, jo el feia escrit i tal, no tinc ninguna queixa. És una excepció que... Recordar les soles, ja me bloqueixe. Però, en fi, res, nada.
Uh-huh. Montse, en el teu cas, en relació a aquests aspectes, alguna cosa a dir a l'escola? Com va ser la teva infantesa? En l'àmbit escolar i també familiar.
Jo a l'escola, bueno, és que no vaig començar a tartamudejar fins als 12 anys, jo.
Ah, que curiós.
Sí. Hi ha gent que li passa.
Uh-huh.
I, esclar, doncs a l'escola no, normal, i clar, el canvi a començar a tartamudejar es va fer com molt estrany, perquè ni jo sabia què em passava. O sigui, jo veia que m'encallava, però uh-huh. No sabia per què, i no ho entenia. I no va ser fins més tard que vaig entendre que era tartamudesa.
Val, i aquí supos que, clar, trobar-te un canvi del qual tu n'ets tan conscient perquè ets sobrevingut, no? Tu ja has anat creixent de determinada manera, en els 12 anys comences a tartamudejar, això segur que te va generar sentiments d'inseguretat, diria que d'angoixa, no?
Sí, perquè penses, ostres, ara no parlaré aquí perquè potser tartamudejaré, o ara em fa por dir això, no? I sempre vas amb peus de plom quan es tracta de parlar, perquè no saps mai amb què et trobaràs.
Clar.
Si és algú que serà comprensiu o algú que t'anirà posant pressa i que voldrà que acabis aviat.
Clar. José Vicente, quina edat tens tu?
61.
61. I tu, sí. Montse?
25.
25. Hi ha una diferència d'edat notable, no? Això me va molt bé per comentar com ha evolucionat l'abordatge a la tartamudesa, no? En el teu cas, José Vicente, com ho has vist evolucionar? Com se atenia, com se abordava aquesta qüestió i com ho has vist evolucionar? Com ha canviat al llarg de les dècades?
Pues yo creo que ha cambiado muy positivamente, porque cuando yo era chicotet, yo vivía amagado prácticamente. Ma mare parlava per mi, me feia recaos, i vaya, era com la meua veu. I no estava, no estava visualitzat ese problema. I entonces, lo que te comentaba antes, estaves molt tancat, molt aïllat, però ara jo veig que està més visible la situació i la gent està més conscienciada i és un problema pues, com un altre. Vas començant a conèixer, vas començant a visualitzar el problema i jo crec que la gent té moltes més possibilitats i molta més ajuda ara que antes.
D'acord. Montse, en el teu cas, quan se detecta aquesta circumstància, què va passar en el teu entorn? Com vareu actuar?
Doncs la veritat és que no vam actuar perquè ni els meus pares ni els professors de l'escola d'aquell curs sabien ben bé què fer, així que van decidir deixar passar el temps, aviam què passaria, i res, doncs jo vaig seguir tartamudejant i fins que vaig trobar la fundació i, ostres, això va ser com una salvació, diguem, perquè saps que no estàs sol, que no ets l'única persona al món i s'agraeix molt.
Parlem d'aquesta fundació. Quina fundació és exactament i a qui li recomanaríeu adreçar-s'hi, Montse?
És la Fundació Espanyola de la Tartamudesa i doncs li recomanaria a tothom, tant a pares com a professors, com a joves o qui sigui que tartamudegi, perquè allà trobaran consell, trobaran persones que els escoltin i persones que saben sobre el tema, perquè tristament encara hi ha molt de desconeixement i si et poses a mirar tu sol per internet, doncs trobes coses que no acaben de ser la veritat, diguem.
D'acord. Fundació Espanyola de la Tartamudesa, Fundació Espanyola de la Tartamudez, cerqueu-los a través de qualsevol cercador i els trobareu, per si necessiteu acudir a ells. I aquí tenim una fundació que, per tu, ha estat molt important trobar-la. Ja m'ho has explicat una mica el per què, però clar, jo te sent parlar ara i parles amb bastanta fluïdesa. Qualque moment pots returar una mica, però és molt una aturada molt lleu, no? Com has evolucionat tant?
Sí, bueno, depèn del dia, també. Però jo, per exemple, allà tenim un grup de teatre en el que em va molt bé perquè puc parlar sense patir per el que pensaran o dir el que a mi em vingui de gust. També tenim grups d'ajuda mútua en què simplement doncs, ens reunim, comentem el que ens passa, el que sentim, les experiències que hem tingut i jo crec que posant-ho en comú la motxilla que deia el José Vicente cada vegada pesa menys.
D'acord. José Vicente, com és que ara pots afirmar que t'has llevat aquesta motxilla o el manco en gran part, no?, de sobre? Què ha passat?
Sí. Pues me fas una pregunta que no sé exactament com contestar-te, perquè si els miracles existeixen, jo crec que Déu ha fet un miracle en mi.
Sí?
Perquè jo ho havia provat tot. Havia provat el que feia de Mòstenes de les Pedretes, me llevaren les angines, anir a curanderos, bueno, me diuen a mare, a curanderos,
yeah.
Després fiu un curs de control mental i tot, i no sé, ha sigut una evolució des dels 35 o 36 anys. Però abans, que es veu que ha agarrat confiança en mi mateixa, i ja has començat a passar de lo que poguera dir la gent, de lo que pensaren de mi, i de veres he tingut una evolució, però exagerat.
Sí, sí,
però
sí, sí.
No descarte perquè la tartamudesa sempre està ahí, tots els dies me setja, eh? Tal que tu me veges parlar fluid així, jo per dies estic aterrat, eh?
Ah, sí?
Però la tinc prou domesticada, la tinc prou...
Però, val, hi ha un patiment intern que...
Sí, sí.
Sí, que s'ha de treballar.
Tinc, perquè sigue molts anys de patir, entonces això no s'oblida.
D'acord.
Inclús quan ensomie, no moltes vegades ensomie això, però a vegades han somiat que tartamudeixen. I entonces, quan me desperta aterrat, pensant que pensarà la meva filla, que no m'ha vist mai parlar tan mal, se derrumbarà la meva vida, tot el que he aconseguit fins ara està tot pendent d'un fil, i de veres, sempre està ahí, sempre la tinc. Però gràcies a Déu la tinc, ja t'ho dic. Molt dominada.
Però és interessant perquè era el que volien transmetre, no? És explicar que hi ha aquest patiment interior, no?, relacionat a la tartamudesa, i que n'han de ser conscients i han d'empatitzar amb això. Mireu, encara me falta per fer una entrevista al llarg del programa d'avui, me queda poc temps, i hauré de deixar aquí, però m'agradaria que, si pot ser de forma breu, me diguéssiu allò que no he de fer, si vols, Montse, tu primera, quan parli amb una persona amb tartamudesa. Què és el que he d'evitar?
Jo el que et diria és que els escoltis simplement i que no els hi posis pressa, que no cal que facis comentaris de ui, doncs ara estàs amb la gent més, ara menys, o dir o acabar-hi les frases. Simplement que els escoltis.
D'acord. José Vicente, quin consell me donaries o quina orientació?
Pues pràcticament el que diu Montse, el que més te para i te frena més quan no pots parlar és que diguin tranquil, tu no te fiques nerviós, tu respira.
Yeah.
Pues si és que estàs en una situació que tu fas tot el que pots, i per molt que te diguin encara te bloquegin més.
Clar, encara te tensa.
Jo crec que s'ha agarrat una naturalitat. No sé, és com si camines en una persona i la persona que va al teu bord camina més espaiet, pues tu. Pues vas al seu pas tranquil·lament i ja està. El que no pots és anar caminant més ràpid i dir afanya't, entonces la fiques més nerviosa encara.
Clar.
Saps què vull dir?
Sí, i tant. I del Montse i José Vicente, moltes gràcies per aquesta estona que mos heu dedicat. Estem en contacte pel que vulgueu i molta sort i ànims.
Moltes gràcies, David, i moltes gràcies per aquesta oportunitat.
Sí, una abraçada forta, que vagi molt bé.
Igualment, adéu.
Fins ara.
Montse, adéu. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Sí, som nosaltres que afinam. Afinam per oferir el concert setmanal aquí a IB3 Ràdio. Els diumenges, a les 10 del vespre, teniu cita amb la música clàssica, la Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
Demà, a partir de les 5:05 del capvespre, viu en directe el partit entre Alcorcón i Real Mallorca. Els vermells necessiten sumar de 3. Després de 2 empats consecutius, el Mallorca vol una victòria que els afermi a la part alta de la classificació. Viu a partir de les 5:05 del capvespre l'emoció del futbol a IB3 Ràdio. T'ho perdràs?
IB3 Ràdio és servei públic.
Flors en el desert. No estem en banda.
I de ja vos abans, que l'entrevista que començàvem ara, si la protagonista se deixa, pot ser l'haurem de continuar en el programa de la setmana que ve, perquè dona molt de sí i, lamentablement, i per culpa meva, perquè sempre me vaig enrotllant com una persiana, li he deixat molt poc temps. Eva Domènech, primer de tot, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, David. Encantada de parlar amb vosaltres.
Escolta, si la setmana que ve continuant, te va bé?
Perfecte, cap problema, aquí estaré.
És que amb els minuts que mos queden crec que no ho podrem explicar gairebé res, no? Però sí que m'agradaria saludar-te i fer una introducció. Tu avui ets aquí en nom d'aquest centre de teràpia assistida amb cans i tot això, sí. En principi, mos ha fet telefonar-te perquè vàrem veure una notícia que mos parlava que un estudi realitzat pel professional del Servei de Psiquiatria de la Vall d'Hebron, en col·laboració amb altres, precisament, i la Fundació Provitas, demostra que la teràpia assistida en gossos, en cans, és eficaç en els pacients que pateixen síndrome alcohòlica fetal. Eva, abans de res, me fa la impressió, i ara si vols ho puntualitzam, que no és la primera vegada que feis una acció d'aquest tipus, de relacionar la teràpia amb cans a múltiples aspectes, no?
Exacte. És un estudi molt important perquè demostra l'eficiència i l'eficàcia de les intervencions assistides amb animals en l'àmbit, per exemple, de la psiquiatria, i com aquest recurs pot ser un immens suport per al desenvolupament de les criatures.
D'acord.
Però realment les intervencions assistides amb animals fa molt temps que s'implanten. Nosaltres ens dediquem a elles des de fa 20 anys i des de fa 10 l'Hospital Sant Joan de Déu va impulsar les intervencions en distints entorns de l'àmbit hospitalari. I des de llavors s'han anat fent molta feina, molts programes i bastantes investigacions. I una d'elles, la de l'Hospital Vall d'Hebron, realment és molt important perquè demostra com aquest recurs pot ser un recurs molt eficient i molt eficaç per al desenvolupament de les persones.
I Eva, quines són les claus del vostre mètode? Com se fa això? Un dia vas a l'hospital o gent a l'hospital te deriva persones? No sé com va això.
La clau del mètode és que el vincle humano-animal sigui un recurs per als professionals que tenen els nins i les nines per treballar els diferents objectius educatius, terapèutics, de l'àmbit social que vulguin treballar. És un recurs per als professionals perquè a través dels beneficis del vincle humano-animal es puguin abordar diferents aspectes a treballar.
Val, d'acord.
I això necessita que hi hagin diferents professionals implicats en les sessions per tal de garantir el benestar i el desenvolupament tant de les persones com del propi animal.
Val. Aquí hi ha uns protagonistes que són ineludibles i transcendents, no? Que són els animals en si.
Exacte.
Com se fa la selecció de personal, Eva?
Doncs primer tenint-los molt en compte si és una feina que a ells els agrada i els hi omple. Uh-huh. Llavors, de ben petits hi ha una predisposició genètica a que t'agradi la interacció amb la gent, a que tinguis una capacitat d'aprenentatge rica i interactiva amb el ser humà. Doncs quan tu valores que hi ha un gos que no importa quina edat tingui, però que té aquestes aptituds, doncs apostes per començar a construir un equip amb ell. En el moment que ell et denota de que aquesta feina ja no l'omple, doncs aquest gos continua fent una vida que li ompli i que el satisfaga. Però mentre que aquests gossos estan en actiu formant part d'unitats d'intervenció junt a un professional format, que en aquest cas és el tècnic, han de ser gossos amb una bona obediència bàsica, amb habilitats que enriqueixin les sessions en funció dels objectius terapèutics que proposin els professionals i, sobretot, que els agradi aquesta feina que fan.
D'acord. En quant de cans convius?
Ara n'hi ha un que ha parlat fa poquet. I en aquests moments, doncs, estic molt ben acompanyada.
Sí, perquè a més
totes les persones que treballen a CETAC tenen un equip de gossos, perquè els gossos tenen una jornada laboral apta al seu benestar animal, és a dir, són poques hores i entre ells van rotant i hi ha unes taules de benestar i maneig animal que les complim per garantir el seu benestar. Llavors són unes hores determinades que fan un determinat tipus de programa que a ell els hi atrau i els satisfà.
D'acord. Eva, te volia proposar una cosa en la línia del que deien al principi d'aquesta entrevista, no? Que m'agradaria ampliar-la la setmana que ve, però a partir del següent precepte, si el veus factible, i faig la proposta aquí en directe, seria contactar-te tu, però també a persones que hagin passat per aquestes teràpies.
Estaria molt bé.
Perquè mos expliquin què els hi ha aportat que no els hi aporten altres teràpies. No? El que han trobat.
Jo crec que totes les teràpies aporten perquè totes sumen. Però sí que tindre la visió de què aporta la interacció humano-animal pot ser una visió molt rica. És qüestió de que trobeu doncs, persones que tinguin ganes de compartir amb vosaltres aquestes vivències. Per part nostra, com ho fem? Estem encantats de compartir-ho i segur que trobareu a molta gent perquè realment la gent és unes sessions que els hi omplen i els motiven.
Sí. Tu mos podràs cercar algú?
I nosaltres no podrem oferir noms de persones, perquè, clar, no és del nostre àmbit, però jo crec que només amb aquesta xerrada ja tindràs molta gent interessada a compartir les seves emocions amb tu.
D'acord, d'acord. I de, mira, fem una cosa, ho treballaré al llarg d'aquesta setmana i parlem a veure com ho podem explicar tot això, d'acord?
Perfecte.
Val.
Perfecte. Idò,
Eva, a través de Centre de Teràpia Assistida amb CANS vos troben fàcilment, no? A través de qualsevol cercador?
Sí, a través de FETAC hi ha la pàgina web, i en tots els programes que realitzem, amb totes les empreses que donen suport a que això pugui veure la llum i tirar endavant, de tots els hospitals i tots els centres educatius, terapèutics, que confien en les intervencions i aposten per, bueno, doncs enriquir el seu dia a dia a través del vincle humano-animal, i tots els cursos de formació que nosaltres fem, doncs perquè això arribi a quantes més persones millor.
D'acord, d'acord. Eva, estem en contacte, a veure com puc organitzar tota aquesta qüestió i tornem a parlar, ampliem el tema, d'acord, la setmana que ve?
Perfecte. Doncs vinga, molt bon cap de setmana i encantada d'haver parlat amb vosaltres.
Igualment, fins aviat.
Que vagi molt bé.
Fins ara.
Adéu.
Adéu. I ho deixam aquí per avui. Nosaltres tornem diumenge de la setmana que ve. Ja ho sabeu, estem cercant a persones que hagin trobat una experiència positiva a través del que és la teràpia amb cans o amb altres animals, d'acord? A través del Facebook del nostre programa mos podeu enviar un missatge i apuntar-vos si teniu ganes d'explicar allò que vareu experimentar. Els Facebook és Flors en el Desert i Vetres Ràdio, mos trobareu, d'acord? Fins aleshores, que acabeu de passar un gran diumenge i tota la setmana que ve. Adéu.